camins. Ojut, que demà comencen els Sanfermins, una de les passions apassionants de l'or Salvador Aragonès. Va córrer Salvador Aragonès davant dels bous una vegada, com Hemingway. Hemingway i Salvador Aragonès, per un estil. Hola, Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada. Jo també soc, jo no he corregut als Sanfermines, no, però no. M'encanten.
T'encanten, eh?
Sí.
Aquell ambient familiar, un ambient tranquil, no? De prendre algo tranquils, no? Als Sanfermins.
Però és que m'agrada mirar els carrers plens de gent per la tele.
Ah, vale, t'encanta veure-ho per la tele.
Sí, clar.
Vale, jo també, per la tele com a espectacle visual de dir la gent està com una cabra, doncs també compro. Doncs Salvador Aragonès va córrer davant d'un bou. Per tant, ens espera el primer encierro, serà demà al matí. De moment, arrenquem el programa, que no ens agafi el bou. Estem al final de temporada, ja una mica s'hi val tot, eh? Podem... Bueno, a veure, aquesta broma l'hagués fet el primer dia igual, eh? O sigui, tampoc passa res. Bueno, bona vesprada d'aquest dijous 6 de juliol del 2023, dia pre-encierro de Sant Fermín, dia 1 després d'Àngel Miret i la seva columna d'opinió. El grandíssim Àngel Miret va passar per aquest programa un cop més per explicar-nos doncs les seves visions de les coses i els temes que li interessen, que són moltíssims, i és un luxe comptar amb Àngel Miret cada 3 setmanes. Ara, per acabar la temporada, ja us avanço que vindrà una mica més sovint, perquè ens ajudarà a acabar la temporada com ha de ser. Dieu també, després de parlar, en aquest cas, de poesia, del Festival Poesia i Més 2023, que el tenim en marxa fins al dia 9 d'aquest mes, ho vàrem fer amb el director del festival, l'Eduard Escofet, una persona apassionada de la poesia, de la comunicació, de l'expressió, del propi festival. Ens va enlluernar i embriagar l'Eduard Escofet amb tot el que presenta el festival. Molt interessant. Si us ve de gust recuperar el Camins de dimecres, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza. Recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel. Tenim també una aplicació Radio Estel oficial amb les fotos del personal de la casa. Allà estan encara, eh? Les mateixes fotos de l'inici de temporada, doncs allà estan. La gent abrigada a les fotos, una cosa. I una pàgina web, radioestel.cat. Tenim YouTube i més Estel. I ja sabeu que si sou romàntics ens podeu trobar a la FM. Avui dijous ens preparem per rebre la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria. Ja sé que avui és el dia Salvador, però Salvador va venir dimarts. Us ho recordo, s'han canviat el dia per coses d'ells. Avui tindrem, per tant, Economia en Valors patrocinat per la Caixa. I després de les notícies, que farem de seguida amb Júlia Julve i amb Carla Buigas, hem quedat amb Francina Alsina, la directora de la taula del tercer sector a Catalunya, perquè avui és notícia per dos motius, aquesta taula del tercer sector. En primer lloc, perquè han fet una crida pública avui mateix a la mobilització del vot en defensa dels drets socials davant dels riscos de l'avenç de l'extrema dreta a les properes eleccions d'aquest any, del 2023. I d'altra banda, també és notícia pel quart pla de suport al tercer sector social 2023-2027, subscrit entre el govern i aquesta taula d'entitats del tercer sector. Li demanarem per totes dues coses avui a la Francina Alsina. Actualitat, tercer sector, economia, versió Rosario. Des d'ara i fins les 9, benvinguts a la Macedònia de la Ràdio, la falsa ràdio nocturna de la casa. La banda de Camins toca la vostra cançó a Radio Estel.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
La taula del tercer sector social de Catalunya i la Federació Plataforma d'Entitats LGTBI, també de Catalunya, han fet una crida pública aquest dijous a la mobilització del vot en defensa dels drets socials davant dels riscos de l'avenç de l'extrema dreta a les properes eleccions, que recordem serà el diumenge 23 d'aquest mes. En un acte conjunt a Barcelona, les dues entitats han demanat que es voti per preservar els drets de les dones, del col·lectiu LGTBI, de les persones d'origen estranger, les racialitzades i les persones en situació de vulnerabilitat. D'altra banda, s'ha fet un nou pas endavant per enfortir el tercer sector social català. Justament aquest dimecres s'ha signat el quart pla de suport al tercer sector 2023-2027, subscrit entre el govern, la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya. Aquest acord inclou 84 mesures estructurades en 100 àmbits de treball que tenen per objectiu enfortir les entitats socials, facilitar el desenvolupament de les seves tasques, fer més efectives les polítiques destinades als col·lectius en situació més vulnerable i per així reforçar també el model català del benestar social. Tots són objectius molt lloables, molt complicats en els temps que corren. Francina Alsina és la presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i és amiga del programa i de la casa i ens atén molt amablement en aquesta hora, en aquesta vesprada. Francina, bona vesprada.
Molt bona vesprada a tothom.
Gràcies, gràcies per estar amb nosaltres un cop més. Encantats de poder saludar-te, sobretot perquè la taula del tercer sector, doncs amb aquest doble, amb aquesta doble notícia, amb aquesta doble realitat, doncs en els darrers dies està a la palestra, i cosa que ens alegra, per, com a mínim, en aquest acord que s'ha signat, el quart pla de suport al tercer sector, això és una molt bona notícia. L'altra, la de que hagueu de sortir una mica per demanar seny, no?, i que la gent es repensi bé el vot per no fer passes enrere, tal vegada no és, no és tan bona notícia. A veure, Francina, per clar, per a la reculada, vota pels teus drets. És el lema de la campanya de sensibilització que aquestes dues entitats que dèiem abans, vosaltres i el col·lectiu LGTBI, heu signat. Jo crec que és un lema que ja ens dona moltes pistes sobre aquestes reivindicacions, però m'agradaria que m'ho comentessis una mica, Francina.
Mira, ens preocupava molt, i més després d'aquestes darreres eleccions tan autonòmiques que han hagut com municipals, l'auge o la pujada de l'extrema dreta degut a que molta gent va anar a no votar.
Sí.
Llavors, clar, davant de tot això, perquè ja estem veient, o sigui, no han trigat gaire a mostrar quina és la seva autèntica natura. Vull dir, clar, una cosa era la demagogia en temps de campanya, però després, quan s'han posat ja en poder i que poden decidir, ja veiem com estan funcionant, no? I això fa molta por perquè el que ens hem plantejat és el dir tots aquells drets que ens han costat tantíssim, tants anys de lluita, de feina, aconseguir, en uns 5 minuts es poden llançar tots en l'aire. Per tant, no pot ser que la gent es quedi a casa aquest 23 de juliol i no vagi a votar. Han d'anar a votar i en conseqüència, perquè, clar, amb aquesta clau de defensa dels drets, d'aquesta defensa dels drets socials, perquè, clar, el que tenim en joc i és el que no parem de repetir, no és aquesta pèrdua de drets. I no és cap exageració, perquè ho estem veient ja les notícies cada dia, no? Tu mires el mapa de l'estat espanyol i cada dia en un lloc o altre està saltant la llebre per un cantó o per un altre, no? Doncs imagineu-vos si aconsegueixen tenir poder a lo que és l'estat espanyol, no en el Congrés. És que es pot fer un retrocés tan bèstia que els que ja van venir d'una època molt fosca, molt negra, ens espanta moltíssim. És a dir, que no sigui dit perquè no visem, no? Si us plau.
Vosaltres moltes vegades sou també aquesta veu una mica d'alerta en tantes coses, en aquest cas també. Francina, què ens juguem, per tant, en les properes eleccions?
Home, un retrocés importantíssim. Jo crec que el pitjor de tot és que estem jugant amb un bé comú. No? El fet que tothom pugui viure amb dignitat. I quan assolim la dignitat? Quan es garanteixen drets. No quan aquests es retallen o s'eliminen. I també hem de pensar, o sigui, pensem en clau que els drets són universals. Aquí no estem jugant de persones de primera categoria i persones de segona.
Sí.
O de bons i de dolents. que fixen les campanyes. Jo només veure, ja, perquè clar, estem parlant d'extrema dreta, però tant hi ha una extrema dreta espanyola com hi ha una extrema dreta catalana. Només cal veure el que ha passat a Ripoll, no? Que s'està atiant i es queden tan tranquils aquest fals binomi entre migració i delinqüència. I ho estan venent i no se'ls està rebatint. I això no pot ser. Nosaltres tenim dades. Estan mentint. I això no ens ho podem permetre, perquè aquí sí que hi perdem tots.
Una de les coses que a mi em crida molt l'atenció, i a més, mira, fa poc en aquest programa, jo crec que fa un parell de dies, en una conversa parlàvem d'aquestes paraules, no?, de Casado, de l'exlíder del PP, quan va inventar totes aquestes coses sobre l'escola catalana i la llengua i que els nens que parlaven castellà... I ara el jutge ha dit això és reprobable perquè no és cert, però no té cap conseqüència, diguem, a nivell de multa o d'altres sancions. D'alguna manera, és que estem legitimant, Francina, estem legitimant que a la política val tot, no? Val inventar i mira, allò que deien en castellà, no? Difama que algo queda, no?
Exacte. I el que més, no sé, a mi impotència em crea és veure aquesta impunitat. Que es pugui mentir, que es pugui difamar i no passi res. Quan posem en perill drets de les persones, que són persones. Mm. És que no ho oblidem, no?
És així. Escolta, jo, una de les coses que d'alguna manera intento reflexionar, i la veritat és que encara no tinc una resposta clara, però sí que penso que és una pregunta adient, una pregunta important, Francina, i te la trasllado a tu, a veure la teva opinió. Per què penses que partits amb aquest tipus de discursos i de polítiques, no? Tu ho deies, han arribat a les institucions, als governs, i efectivament han posat en pràctica aquestes polítiques que ja ens anunciàvem, no? I que ja ens ensumàvem. Per què penses que reben tants vots? És a dir, perquè clar, arriben aquestes institucions i aquests governs, etc, perquè hi ha gent que els legitima. I com és que hi ha gent que legitima aquest tipus de propostes?
Mira, hi ha una gran por, i això ho estan dient els sociòlegs, no? A tot allò que és diferent. I davant del que és diferent, el millor és crear un clima d'odi. Perquè són els culpables de tot. O sigui, aquí eximim a l'administració, eximim a tot, perquè els culpables de que a tu no tinguis hora al metge, per exemple, és perquè els immigrants t'estan traient les teves hores. No que hi ha una mala planificació i que s'han fet unes retallades que no s'havien d'haver fet. Perquè aquesta persona té tants drets com tu a que la visiti el metge. I llavors aquí augmenten aquesta xenofòbia i venen totes les fòbies del món, no? Perquè hi ha tot el que sigui la porofòbia, la LGTBI-fòbia, el masclisme, el racisme... I és tot un atac a allò que és diferent. Aquest és un caldo de cultiu perfecte i llavors el que fan és alimentar aquest clima tan tòxic que el que porten és a trencar una societat. I a més hi ha aquesta confrontació contínua on tot s'hi val, com tu deies ara, el menyspreu, l'insult, l'agressió, i no els hi passa res. Formen part com del dia a dia, no? I aquí tothom ens quedem tan tranquils.
Bueno, jo crec, i ho hem comentat també en els nostres col·laboradors, els analistes polítics que ens visiten, que efectivament ens enfrontem a unes eleccions que poden ser molt claus. Sí que és cert, Francina, que hem vist aquesta pujada, aquest pas endavant, no?, de l'extrema dreta arran d'Europa. En diferents països han arribat ja al govern, en Itàlia, per exemple, estan governant, i clar, semblava que aquí costaria que arribés, i no sempre penses, no?, en aquestes coses, però no, evidentment, la cosa arriba. Per tant, jo crec que estem davant d'unes votacions que poden ser claus per decidir el nostre futur a curt termini.
I aquí tothom té responsabilitats, no? Perquè és que són caldo de cultiu davant que tenim un descontentament social, això és palpable.
Home, i tant.
Val? Tenim una desafecció ciutadana. Ho hem vist en les darreres eleccions municipals i va haver-hi un absentisme increïble. Hi ha una desconfiança cap a tot el que sigui l'acció pública. Això també és evident, no? Sí. I llavors, tot això ha fet aquest caldo de cultiu perfecte per tot el que és populisme i un auge d'aquesta extrema dreta. I clar, és que hem de rebaixar.
Sí, hem de rebaixar, hem de rebaixar. I jo, content de que entitats com la vostra, doncs, com deia, en un moment de la conversa, sempre ens ajudeu una mica a dir ojo, cuidado, que les coses poden posar-se encara pitjor, tots atents. Escolta una cosa, Francina, he de fer una pausa per la publicitat, però sí que m'agradaria comentar encara uns minuts amb tu aquest quart pla de suport al tercer sector social, perquè jo crec que això és una gran notícia i que m'agradaria que m'expliquessis una mica en què consisteix i què pot suposar, d'acord? Si m'esperes dos minuts, el comentem.
Perfecte, molt doncs, bé, d'acord.
Doncs vinga, doncs fem una pausa molt ràpida i encara tenim temps per parlar amb Francina Alsina. La tornem.
Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim, 8.760. Les mateixes cores estem al teu costat, atenent-te les 24 hores del dia, cada dia de l'any. Perquè som persones cuidant persones. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Rafa Sanahuja.
El blau és el negre, el blanc és el plata,
sí.
I el groc és el daurat. Això és l'alquímia.
Camins.
Ràdio Estel.
Una llum negra associada, diguem, a certes experiències. Hi ha una llum verda i una llum vermella i una llum negra.
Realment és que...
I a la tradició també hi ha llum negra, eh?
Ah, vale.
Expliquem històries.
Vinga, doncs ara mateix, 30 minuts arribarem a les 9, els seus camins, la ràdio, la falsa ràdio nocturna de la casa, perquè ara tenim moltíssima llum. Estem en conversa amb Francina Alsina, que molt amablement ens atén en aquests dies en què la taula del tercer sector social de Catalunya és notícia per diferents punts. Ara sí que... Francina, continues amb nosaltres, eh?
Sí, estic aquí.
Fantàstic, mil gràcies. Ara sí que parlem, si et sembla, d'aquest quart pla de suport al tercer sector social 2023-2027, subscrit entre el govern, la vostra entitat, la taula d'entitats del tercer sector, i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya. A veure, com valoreu aquesta assignatura, aquest pla? Quina una primera impressió del que heu signat?
Home, estem molt contents. Sí. Que fa molt de temps que estem treballant. Aquest pla ens el va ja anunciar i es va comprometre el molt honorable president Torra en l'any 2018.
Per tant, sí.
Clar, portem molt de temps treballant-hi. Sí, sí. Entremig, clar, ens ha passat tot, ha passat una pandèmia, han passat mil i una coses, però sí que hi ha hagut una implicació important des de presidència per poder, i les diferents conselleries, les diferents àrees en què el tercer sector està implicat, i tant amb nosaltres, amb la taula, com amb la Confederació, que és l'empresarial del tercer sector, que són empreses sense ànim de lucre, que ningú es confongui. Pensem que el tercer sector social vol dir sense ànim de lucre.
Sí.
Val? Perquè de vegades s'ha d'aclarir de tant en tant.
Està bé que ho diguis, perquè evidentment hi ha gent que es despista. Vosaltres treballeu sense ànim de lucre, que clar, és
així.
Sí, sí.
Sí, però de vegades, quan dius la Confederació Empresarial, el dia que no empresarial ja...
Ja, sembla que hi hagi un negoci darrere, no? I no és el cas.
Exacte, no, sí, sí. És sense ànim de lucre, que quedi clar. Bé, llavors, nosaltres hem estat treballant 84 mesures per facilitar la feina de les més de 3.000 entitats socials que tenim. Que si això ho passem a números, que és l'important, no?
Sí.
Vol dir que estem atenent a gairebé 2 milions de persones.
Déu-n'hi-do, és espectacular. Espectacular la xifra per diversos motius. La primera, perquè que tanta gent necessiti d'aquest suport, no? També.
Exacte. Pensa que toquem moltes àrees, però això vol dir que hi ha una necessitat social importantíssima en aquest país nostre. Però llavors... Clar, com a entitats ens necessitem ser fortes. Nosaltres tenim en tràmit a dins del Parlament la llei del tercer sector social. Jo, al final de la meva xerrada ahir davant del president Aragonès, li vaig dir tant de bo, o sigui, perquè aquest pla té una durada de 4 anys, i tant de bo no s'arribi a executar del tot, perquè voldria dir que ja s'ha aprovat la llei del tercer sector i ja no seria necessari aquest pla perquè les entitats socials puguin sentir-se enfortides i treballar plegades, perquè la llei
exacte.
No ho vull, no?
Exacte.
Però mentrestant, sí. Necessitem aquesta seguretat.
Per tant, aquesta, una mica, evidentment és un objectiu molt ambiciós, eh? Però l'objectiu d'aquest nou pla és aquest, que arribem al punt en què s'hagi de replantejar perquè ja no sigui necessari tanta força en aquest pla?
Sí, sí, aquest pla, si la llei del tercer sector entra en vigor, ja no té vigència. Val? Perquè tot ja ens quedaria recollit per llei.
Fantàstic, doncs això serien boníssimes notícies, esperem que es puguin donar. Perquè quins són els principals objectius? O sigui, si em pots dir, ja sé que hi haurà moltíssimes coses... Però...
Diríem que tot aquest quart pla s'estructura, o sigui, són, com tu deies molt bé, 84 mesures,
exacte.
Però que nosaltres l'estructurem en 7 àmbits. No? I aquest àmbit, un és informació, avaluació i transparència, o sigui, llavors aquí nosaltres el que treballem és com difondre els principis del codi ètic de la taula i del conjunt del sector social, i també impulsar l'aplicació de marcs de referència ètics a les entitats que encara no el tinguin, no? A l'àmbit 2, pues, participació del tercer sector en les polítiques socials. Nosaltres sempre, o sigui, una de les coses que demanem és poder fer un suport a les entitats socials en la gestió, l'ampliació i la millora, inclosa l'accessibilitat del parc d'habitatges de lloguer social, que està destinat a persones amb exclusió residencial i també a la inclusió de persones amb necessitats d'atenció especials, no? Per exemple, o impulsar el paper de l'Observatori de la Infància, impulsar un procés de treball compartit per actualitzar la cartera de serveis socials, tot això sigui amb aquesta finalitat d'ajustar la xarxa d'atenció pública a les necessitats socials de la ciutadania. Això seria l'àmbit 2. A l'àmbit 3, contribució a l'enfortiment econòmic i estabilitat financera del tercer sector social, no? Donar aquest suport a les entitats del tercer sector social perquè puguin accedir a instruments de finançament que siguin adequats a les seves necessitats, no? I també, doncs, no sé, simplificar els processos de tramitació que ens porten de cap, de veritat, eh? I que ja puguem fer-ho tot amb tramitació electrònica, vinculats als procediments de subvenció i ajuts, també a les sol·licituds de finançament. Com veus, tot són com a coses molt pràctiques.
Exacte, és el que estava pensant, és a dir, és molt de peus en terra, coses que puguin solucionar coses i que no siguin tanta burocràcia i més efectiu, eh?
I llavors, com a novetats del que nosaltres ja havíem treballant i demanant, tenim aquest compromís del govern que a través d'aquest pla pugui impulsar canvis normatius que siguin necessaris per poder facilitar aquesta participació i representació del tercer sector social en els òrgans de participació institucional. I t'ho vull dir tot ràpid,
no, però...
que anem justos a temps. No?
Exacte, sí, sí.
I llavors se m'entrava la llengua. El que és la participació institucional per abordar les polítiques destinades a millorar les condicions de vida de les persones en situació o risc d'exclusió. També nosaltres el que estàvem demanant i tindrem és un espai de diàleg i treball permanent entre el govern i el tercer sector social per millorar, com deia abans, no, tot el que sigui el sistema de finançament. Uh-huh. I, a més, l'executiu català també s'ha compromès a impulsar la constitució del Consell de Participació del SOC, saps que és el Servei d'Ocupació de la Catalunya. Clar, nosaltres pensa que tenim moltes entitats que s'ocupen a promoure l'ocupació de les persones en situació de vulnerabilitat. No? Sí, sí, I per nosaltres és importantíssim poder estar dintre d'aquest Consell, que se'ns pugui sentir la nostra veu.
Doncs esperem que sigui així, que vagi molt bé, que tot aquest pla, aquest nou pla, doncs tingui els seus fruits, que serien boníssimes notícies per moltíssima gent. La Francina Alsina és la presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social a Catalunya i ens ha atès, com sempre, molt amablement aquesta nit per parlar-nos d'aquestes dues notícies que han estat saltat a la palestra en els darrers dies. Francina, com sempre, un plaer que parlar amb tu i molts ànims a tota la tasca que feu.
I moltíssimes gràcies per tenir-nos present i també per donar-nos veu.
Clar que sí. Gràcies. Ja saps que els micròfons de Ràdio Estel són vostres quan ho necessiteu. Francina, que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies. Bona nit.
Vinga, doncs nosaltres que fem una pausa també ràpida i entra Rosario Santamaría a l'estudi, que ja corre per aquí.
Ràdio Estel. El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té veus famoses, ni la típica cançó encomanadissa. I tanmateix, és el millor anunci del món.
Els he de donar una notícia molt bona. El seu fill ha superat la malaltia.
Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que el seu fill ha superat la leucèmia. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia. Cost del missatge 1,2 euros. Donatiu o íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Rafa Sanahuja.
Són unes calces amb molt de disseny, molt boniques, la veritat.
Sí.
Dóna gust tocar-les, les has de tocar.
Camins.
Ràdio Estel.
Aquestes calces que tenen un tacte, jo també m'he dedicat
sí, també ha tocat les calcetes, el Rafa,
A caronar-les, I realment el tacte és fantàstic.
Expliquem històries.
Vinga, 20 minuts clavats i arribarem... Bueno, clavats, més o menys, i arribarem a les 9. A veure, és moment de parlar d'economia en valors, espai produït, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, presidit pel respectable senyor Ruga, i com és dijous i dimarts va venir Salvador Aragonès, avui toca rebre la visita canviada de Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Ara.
Bona vesprada.
Ara, quina entrada. Estic despistat, perquè jo ara et veig a tu i penso, ui, queda,
és dimarts,
molt, queda
no.
molta setmana.
És que dimarts tenia un compromís. 25 anys de casada d'una amiga meva.
Ah, d'una amiga teva, no tu.
Preciós, una cerimònia
supermaca. Tu quants anys portes de casada?
Jo porto, al setembre faré 22.
Bueno,
em queden estamos, 3 anys.
Estamos ahí.
Estoy ahí, ahí.
Estamos ahí,
sí,
estamos
sí, ahí. Sí, 3 anys i faré 25, sí.
Vinga, doncs enhorabona per aquest canvi. Per... Què tal va anar la celebració?
Molt maca, és molt maca aquesta del 25 d'aniversari. Jo sí. Feia anys que no anava cap i molt emocionant.
Et va agradar, eh?
Sí,
i
molt.
I després un pica-pica o alguna
sí, amb les amigues del col·le de tota la vida.
Amigues
molt xulo.
Del col·le?
Sí, molt xulo. No et vaig trobar molt a faltar, Rafa,
home,
perdona,
ja m'imagino,
perquè estava ja un fire super...
Jo pensava sí. que a les... A quan comença la secció diré, calleu, que ara estan Salvador i Rafa allà... No,
no, estava jo amb la meva cerimònia,
vaja,
i la meva...
No passa res.
Coses de la vida.
Tu perdona. Vinga, ens centrem en matèria d'economia. Avui vols parlar-nos de moda, perquè recentment Micolet, l'empresa i plataforma de moda de segona mà líder a Espanya, va presentar el seu informe de moda circular 2022, un dels majors baròmetres del sector, en aquest cas.
Sí, Rafa, l'informe de moda circular 2022, elaborat per Micolet, conté dades extretes d'un estudi de mercat realitzat de la mà de l'empresa We Are Testers sobre els hàbits i les actituds en el consum de moda. L'empresa en qüestió ha conduït enquestes a una mostra de dones entre 18 i 65 anys residents al territori espanyol amb una confiança del 95%. I a més aquest estudi compta amb una anàlisi de la base de dades interna de Micolet i amb dades extretes de diversos estudis i informes, amb la qual cosa és molt complet.
Sí, hi ha gent que sap, eh?
Sí, ho fa molt bé. Sí, jo sóc un desastre, però hi ha gent que en sap molt i la veritat és que tinc enveja, eh?
Hi ha gent amb voluntat de fer aquestes
coses. Sí, sí. I m'ha semblat interessant parlar de moda des d'un punt de vista més sostenible i per descomptat de les principals conclusions d'aquest informe. I per això, mira.
Doncs, per fer-lo, tenim a l'altre costat del fil telefònic el director de negoci i sostenibilitat de Micolet, que es diu Héctor Viniegra. Héctor, bona vesprada. Buenas tardes.
Buena vesprada, buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de saludarte, Héctor. A ver, lo primero, muchas felicidades, porque sabemos que acabas de incorporarte a Micolet como nuevo director de negocio y sostenibilidad, que no suena a puestecito, sino a responsabilidad, ¿eh? O sea, está bien. ¿Cómo asumes este nuevo cargo, este nuevo empleo en una empresa tan importante, Héctor?
Suena a responsabilidad, suena a reto. Porque
a reto, muy bien, me gusta, a reto.
Tener en el mismo título negocio y sostenibilidad es algo raro.
Ay, sí,
y es algo verdad. Que realmente en ninguna organización está así estructurado. Pues sostenibilidad está o separado o
residual, directamente.
O debajo de marketing, o no está dentro del negocio y suele haber muchas tensiones entre el negocio y la sostenibilidad. Pero Micolet, pues es que es pura sostenibilidad. Entonces, o una cosa acompaña a la otra o no pueden existir ninguna de las dos. Yo vengo de muchos años trabajar en transformación de organizaciones tradicionales del mundo de textil y tengo una amiga que dice que para ser más sostenibles hay dos caminos. Uno es transformar lo que no es sostenible en sostenible, muy complicado, y otro es que lo sostenible ocupe su espacio en el mercado y transforme el mercado. Pues cambio de...
Esta amiga tuya, ata la corta, sí, porque, sí. Madre mía.
Brillante.
Totalmente.
Exacto.
Brillante. La tenéis por ahí cerquita en Barcelona, se llama Elena Salcedo y es una eminencia en sostenibilidad textil.
Pues mira, para entrevistarla, apunta.
Ferran, Elena Salcedo.
Sí, apuntadla. Héctor, cuéntanos un poquito, para los que no conozcan Micolet, cómo surgió la idea de fundarla, cuántos años lleváis, en fin, lo que nos quieras explicar y compartir.
Pues es una historia curiosa, nace en 2015, ya tiene muchos años. Son dos fundadores, dos chicos de vizcaínos, que a causa de encontrarse con un problema, que es que una de las parejas de ellos dos, se dedicaba al mundo de la moda, tenía bastante ropa y su concienciación sobre la sostenibilidad le hacía buscar siempre alguna alternativa, pues montaba mercadillos, o sea, siempre hacer cosas así en petit comité con sus amigas. Entonces empezaron a construir esto como una mini plataforma, sí, un sistemita pequeño para amigos, conocidos, y a partir de ahí empieza a surgir, oye, y si escalamos esto. Empiezan a pegar el pelotazo a algunas plataformas, digamos, más globales, Wallapop, Vinted y demás, pero Micolet intenta diferenciarse en facilitar todo el proceso. Es decir, tú no tienes que preocuparte de estar en las negociaciones, de estar en todas las comunicaciones, sino que es Micolet quien te hace todo eso, ¿vale? Tú envías las prendas a Micolet, te hacen una valoración, te dicen cuánto puedes sacar por las prendas, y si te parece bien, es Micolet quien opera, quien lo envía.
Qué cómodo.
Pues escucha, Héctor.
Nuevo
bravo,
cliente, porque Rafa
bravo,
tiene una de ropa en el armario.
No, yo ropa. Yo te digo una cosa, confesión, Héctor y Rosario y mundo entero. Yo del armario que tenemos en casa, yo ocupo un 0,2%. El resto es otro
es
rollo.
La dimensión de escunaguda.
Pero escucha, Héctor, te felicito porque tengo personas muy cercanas que tienen una tendencia muy fuerte a utilizar Wallapop y Vinted. Tendencia fuerte quiere decir que lo revientan. Cada semana hay transacción. Y yo siempre pienso, está muy bien, es un... ¿no?
Pero es trabajo, ¿eh?
Una reutilización de la ropa y, oye, la economía familiar de alguna manera se puede beneficiar, pero, ¿y la de tiempo que dedicas con el móvil ahí? O sea, que si vosotros en Micolet...
Y eso es dinero, ¿eh?
Sí.
Hombre, claro.
Pero tu tiempo, además tu tiempo libre que estás empleando en esa venta, es el mayor valor que tienes.
Sí, sí,
lo traduces
sí.
a dinero, es incalculable el tiempo o el dinero que estás invirtiendo en vender esas
prendas. Y haz bien las fotos luego, haz bien las fotos.
Es que hace daño a las familias, mira lo que te digo, porque tú estás no, porque tú estás intentando mantener una conversación y de repente, espérate un momento, que es que tengo que cerrar esta venta. No, hombre, no. O sea, que lo haga mi Colette. Es que te digo una cosa, voy a pasar ahora mismo a estas personas.
Vuestro contacto.
El contacto. No, no, la aplicación. La aplicación. ¿Estáis en Google? Sí.
¿Ahora tenéis web? Sí, 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 sí. Además, nos encontrarás pronto. Tenéis la web y hay plataforma ya en aplicación, ¿vale?
O perfecto. Sea,
tenéis para iPhone y para Android.
Perfecto.
Facilísima, además. Lo hemos intentado hacer facilísimo, muy usado.
Ya veo, ya
Rafa,
veo.
Rafa, ya duerme tranquilo.
No, no, es que estoy deseando que...
va a ir de guays ahora, va a ir de guays.
Que
ay, estáis con Wallapop, no, hombre,
estoy
no,
deseando
ahora
que
es
se
colega.
Pruebe, a ver si podemos acabar una película entera en casa sin que haya una interrupción para vender unos pantalones.
Me encantaría echarte una mano por ahí, Rafa.
Por supuesto, es que yo creo que puede salvar una casa, ¿eh? Escucha una cosa, volviendo al informe Moda Circular 2022, ¿cuáles son un poco las dos o tres principales conclusiones a las que habéis llegado tras realizarlo?
Pues algunas ya nos las temíamos o ya creo que se vienen diciendo en otros informes y demás, sí. Y las hemos digamos corroborado con nuestro estudio. Pues por ejemplo el público objetivo o el público pues más concienciado o que más opta por este tipo de servicios o que apuesta desde el principio, que hablamos de la generación Z, aunque vemos ya cambios en esa tendencia entre los millennials, incluso más mayores, tenemos un público un poco heterogéneo, ya no se enfoca tanto en esa generación Z. Después en las razones por las que yo uso este tipo de servicios de venta de segunda mano,
sí.
Que pensábamos que sostenibilidad iba a ser la primera y sin embargo es la segunda, la económica es la primera, es decir, el poder darle ese valor a esa prenda y recuperar parte de lo invertido y que eso ayude a mi economía, es decir,
claro.
Ese circulante en mi economía pues me ayuda en el día a día a que algo que yo tengo parado en el armario sí. se convierta otra vez en dinero y yo pueda hacer lo que quiera con él. Esas dos. Y después también es el proceso de evolución que las marcas están siguiendo. Yo vengo de marcas muy grandes, de el grupo más grande de este país, en el que ha habido como una evolución durante los años de entender como la sostenibilidad como algo residual, lo que comentaba antes Rosario, sí. a empezar a entrar en las decisiones estratégicas de la compañía, empezar a modificar normas del sector, maneras de hacer, y poquito a poco vemos que las plataformas de segunda mano también traccionan un poquito el sector. Es decir, oye, me interesa más comprar una prenda que dure más, porque luego la voy a poder vender y la voy a poder sacar rentabilidad. Entonces, igual sí. Cambio un poco mi target de ¿qué producto me conviene más? ¿Solo el producto que me voy a poner dos o tres veces yo? ¿O es el producto que yo me puedo poner dos o tres veces, pero después lo puedo vender y alguien lo puede usar, yo recupero mi dinero y ese producto se sigue usando? Yo diría que esas tres son las conclusiones más importantes. El público... digamos esa razón más importante y la transformación que va surgiendo la apuesta por la sostenibilidad del sector.
El informe también tiene datos interesantes, ¿no? Revelan eso, que la sostenibilidad es una preocupación cada vez más importante para las empresas de moda en España. Sin embargo, solo el 9% de ellas admite tener en cuenta la sostenibilidad y sobre todo parece que lo haga para cumplir con la ley. Realmente hay que hacer leyes para que hoy en día la moda, las empresas de moda toman conciencia de la importancia de ser sostenibles. Es un poco preocupante.
Te pido, Héctor, una respuesta un poquito breve, que se nos va el tiempo.
Perdona, pues la respuesta es sí. Es sí, no lo hemos conseguido sin las leyes.
Madre mía.
Hemos remado mucho, pero no hemos sido capaces. Y la legislación es la que nos va a ayudar a transformar sectores como el textil. No hemos sido capaces. decimos que apostamos por la sostenibilidad, pero el producto sostenible es más caro, entonces claro, menos. Las marcas sostenibles venden menos. O sea, hay mucha, digamos, el libre mercado hace que las reglas del juego no sean iguales para todos y que sea muy complicado sin esa legislación competir.
Uh-huh. Héctor, ya estás con la app, Rafa.
Héctor, una cosa, es que claro, entra, ya me he descargado la app, ya estoy dentro, ya la estoy cotilleando y me han gustado mucho unas chanclas azules Adidas de talla 43 y me pone, ups, has llegado tarde. Esto, claro, ¿qué ha pasado aquí?
Pues es bastante literal. Ups, alguien las ha comprado antes que tú.
Ay, Rafa.
Maldita sea. Rafa. Maldita sea mi estampa.
Tienes que estar ahora todo el día con él. Pues ahora la familia te va a detener allí.
¿Qué familia?
La tuya, porque ellos no van a vender en Wallapop, pero tú vas a estar todo el rato con mi coleta a ver si compras,
Héctor,
que
no,
ya te digo
bromas
yo.
Bromas aparte, que es verídico, que me he ido a por las chanclas, pero ya han volado.
Piensa que cada producto es único, además.
Exacto, eso es.
Ya no hay otras, ¿eh?
Te felicito porque el diseño es muy chulo y la verdad es que me ha gustado mucho este concepto de nosotros lo hacemos todo, que es lo que queremos que nos pase cuando buscamos un servicio, que nos lo hagan todo. Héctor Viniegra es director de negocio y sostenibilidad de Micolet. Gracias por habernos acompañado, por el buen humor y por tus explicaciones, Héctor. Sí. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros, chicos.
Venga, Falca de la Caixa y una mica de noticias.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Doncs modo after, continuem amb Economia en Valors. Va, alguna notícia, Rosario?
Sí.
En els minuts que es queden, per exemple, parlem de moda encara una mica més perquè l'empresa de la família Carbonell, Matic, factura, atenció, 12 milions d'euros a l'any i ven el 70% de la maquinària a l'estranger, principalment a distribuïdors dels EEUU, 30% Europa, Llatinoamèrica i Àsia.
Sí, Matic va ser fundada l'any 1969 com a distribuïdora de productes per al llavors pujant sector del tèxtil i la confecció, però a mesura que la producció es va anar traslladant cap a Àsia, Matic va perdre força i, de fet, l'empresa va estar a punt de suspendre pagaments l'any 1995. Mm. Des d'aleshores, la família va decidir donar un canvi de rumb i centrar-se en la distribució de grans màquines del sector tèxtil, el cost de transport del qual era massa alt per al mercat globalitzat i, a petició d'alguns clients, Matic va començar a desenvolupar maquinària a mida, convertint-se en proveïdor de fabricants de tendals, cortines i publicitat de gran format. O sigui, perquè vegis que té o renovar-se o morir.
Renovar-se o morir, això sempre. Mira, No vas a morir. Parlem de lloguers. De lloguers de temporada, ja que la Generalitat els vol regular per evitar que esquivin la llei de l'habitatge.
Sí, la nova consellera de Territori, Esther Capella, busca la manera de frenar els agents immobiliaris que usen aquesta estratagema per no haver de sotmetre's a la futura limitació de preus del lloguer. I és que els lloguers de temporada han esdevingut una sortida utilitzada per agents immobiliaris per no haver de complir aquesta llei de l'habitatge. Entre altres coses, pretén topar els preus a les principals ciutats i municipis catalans. Els contractes d'entre 1 i 11 mesos de durada han quedat al marge de la normativa estatal vigent des del maig i l'administració catalana tem que sigui una manera fàcil d'esquivar la llei.
No seria la primera vegada, ja va passar durant els mesos posteriors a la pandèmia, quan estava en vigor la llei de contenció dels preus dels lloguers, tombada al final pel Constitucional.
Sí, totalment. I si vols, continuem parlant del sector immobiliari, perquè l'establiment de 5 estrelles del Passeig de Gràcia, l'hotel Mandarín Oriental,
el Mandarín,
que era propietat del holding andorran Reig Capital Group, presidit per Maria Reig, ha estat assessorat a la venda per la consultora immobiliària JLL, és a dir, que l'ha comprat un fons saudita que es diu The Olayan Group, i he pensat que a tu t'interessaria saber
molt.
Que en principi l'hotel estaria valorat en més de 200 milions d'euros, però que no ha transcendit l'import final de l'operació.
Val, doncs mira, està bé. I,
sí, l'han venut.
Acabem amb bones notícies, per exemple, pel Port de Barcelona i l'associació TIS Barcelona, que van presentar ahir dimecres la iniciativa Blue TIS Port, que té com a objectiu impulsar l'economia blava a la ciutat.
Sí, això té una entrevista, l'haurem de tancar en
algun
moment, sí.
Quan vulguis.
Han habilitat un espai d'oficines que llogaran a startups que desenvolupin tecnologies vinculades al mar. M'he recordat del CIA Baixes de l'altre dia.
Sí
o no? Perquè és veritat. Startup relacionada amb la sostenibilitat al mar. I l'espai és al Port Vell, a l'edifici Pierre 01 i la seu de l'associació Tech Barcelona. Aquestes oficines tenen capacitat per acollir entre 10 i 15 startups que tinguin una mitjana de 5 empleats cadascuna. O sigui que
doncs,
està molt bé.
Molt bé. Doncs amb ritme d'after...
em falta el Martini, però bueno.
Bueno, esclar, és que producció
falta
aquí...
Falta la copeta. Sí, no, ha punxat.
Si ens poseu ambient
d'after... Molta música, però...
Si ens poseu ambient d'after a les 6 del matí, heu de portar algo. Doncs fins aquí les notícies.
Sí, ens veiem dimarts.
Exacte, recuperarem...
Que ja sé que ets molt organitzat. I vols que dimarts vingui la Rosario.
No et pensis. Gràcies, Rosario. Vinga, escolta'm la Falca de la Caixa i recollim el programa.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera.
Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
A veure, que estan succeint coses en aquest estudi, no tenim temps per massa cosa. Rosario, avui has vingut, sempre et dic, molt ben acompanyada, tal, però és que avui... Espera, que t'obrim el micro, que no escoltem res. Ara.
Sempre vinc acompanyada de convidats, però avui he vingut amb la meva filla, Mareva.
Mareva, benvinguda.
Hola. Li dóna vergonya.
Escolta, enhorabona per la mare que tens. És molt pesada en la intimitat, Mareva?
No,
que...
no.
No? Bé, es comporta bé?
Sí, sí.
Doncs mira, m'ho havia dit. Jo pensava que seria prou pesada, la intimitat. Però no, ja està molt bé que ho diguis. Escolta, gràcies per visitar-nos. Ja ves, aquí muntem aquest show. Mareva, m'agrada molt el teu nom, eh? O els dos noms allà barrejats. Mareva Santa Maria... no, Santa Maria no.
La Lueza.
Ui, la Lueza. Jo tinc una història amb el nom La Lueza. Mareva, La Lueza, Santa Maria, gràcies per venir. I res, nosaltres acomiadem. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de... 9 dimarts, no, 9 dijous de... Veus? Ja m'has despistat. 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que tota la seva roba és de tercera o quarta mà, com a mínim, Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza a les xarxes socials, i tenim Àngel Martínez. Adelante, Àngel. A les vies de soia el muntatge musical, de seguida informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí i pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dijous. Nosaltres que deixem aquí, però demà tornarem amb tot un revolutum. A les 8 en punt de la vesprada, també amb David Serra, farem... Espera, que t'he dit tot tancat. Què farem?
Digues tu, Camins.
Molt bé, mare, va, farem Camins. Viva la mare que te parió. Fins demà.